9 i 23 minuts, moment per a la tertúlia del Gall d'Almonestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Per ara només en tenim 3. Tenim Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Joan Calderón d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als 3.
Bon dia. Bon dia.
Estem a l'espera que representants del PSC i del Partit Popular s'assumin a aquesta tertúlia per comentar diversos temes del ple. Una de les coses que va protagonitzar la sessió plenària d'aquest dilluns va ser l'ensenyament públic. A través del PSC, Iniciativa i la CUP, l'Assemblea de Docents va fer arribar una moció on expressava la seva preocupació per les retallades en l'ensenyament municipal i on reclamava una taula de diàleg per tornar a definir els pressupostos municipals en educació. L'equip de govern va tombar la moció per no ajustar-se a alguns punts a la realitat. Això sí, va dir entendre la preocupació pel futur de l'ensenyament i va refermar el compromís amb l'educació pública, tot i el descens en les transferències d'altres administracions. Per la seva banda, el Partit Popular es va abstenir, però va dir tenir simpatia pel moviment i que cal prioritzar les escoles bressol. En tot cas, comencem amb Convergència i Unió, Jordi Puigneró, el seu portaveu. Fem una valoració de com està l'educació a Sant Cugat i després quines van ser les seves postures al ple. Jordi Puigneró, quan vulgui.
Bueno, molt bon dia a tothom. En primer lloc, a veure, cal recordar que l'educació és una competència que no és municipal, amb excepció, evidentment, de les escoles bressol, però que tot i així està cofinançada per la Generalitat. Per tant, posem també les coses en el seu lloc i entenem també què és el que pot fer una administració local i el que no pot fer. En aquest sentit, l'educació a Sant Cugat, evidentment, com a tot el país, doncs, està patint en alguns àmbits doncs, alguns ajustos, però que venen sobretot perquè per part de Madrid s'estan retallant el que són els diners que es traspassen a la Generalitat en aquest àmbit. Això obliga la Generalitat, evidentment, a prendre ajustos en base, diguéssim, a aquesta, com ho va explicar ahir la regidora, en base, diguéssim, a aquestes retallades que ens aplica Madrid, i ja no compto la retallada de l'espoli fiscal que ens fan cada any, sense comptar aquesta. Clar, això obliga a la Generalitat a prendre mesures sobre l'educació al país per falta de recursos i, evidentment, acaba afectant, evidentment, a les escoles de Sant Cugat. Però val a dir que l'Ajuntament ha intentat suplir aquest ajust que ha fet la Generalitat, l'ha intentat suplir en els àmbits que podria fer-ho, i, per tant, hem apostat per fer polítiques actives en l'àmbit de l'educació, i de fet des de l'Ajuntament de Sant Cugat a nivell pressupostari hem incrementat les partides que fan referència a l'educació en el nostre municipi. Per tant, conclusió, l'Ajuntament fa tot allò que pot, tot i que no tenia les competències per fer-ho, i per nosaltres l'educació és una aposta important a la ciutat i per això ho fem.
Jordi Carreras, del Partit Popular, que s'acaba de sumar a la tertúlia.
Hola, bon dia. Miri, el Partit Popular es va abstindre en aquesta moció perquè vam entendre, fonamentalment, per diverses raons, però vam entendre que aquí es dirigia la moció directament contra la Generalitat i, en realitat, contra que s'havia de dirigir amb una moció que es presenta en un ple municipal, es tindria que dirigir la moció a l'Ajuntament, que l'Ajuntament certament té unes competències limitades, directes, podríem dir limitades en matèria d'educació, però certament té una sèrie de possibilitats, té una sèrie de recursos que podria emplear i que el que s'ha de veure és, el que haurien de veure és de quina manera es podrien emplear per millorar la situació en què es troba ara mateix l'educació de Sant Cugat, que és una situació precària. I en aquest sentit vam dir que en línies generals, i això és una de les manifestacions concretes, a l'Ajuntament, a l'equip de govern, no té clares les prioritats amb les quals s'ha de governar, que està governant igual que en les èpoques de bonança, que ha fet uns pressupostos molt similars als de l'any anterior i que llavors no ha tingut la capacitat d'ajustar la política municipal actual a la situació de crisi que vivim. Llavors, enfocar la situació de crisi amb els mateixos paràmetres que l'època de bonança doncs dona un resultat que no és bo. I en el cas de l'educació es concreta. Llavors, s'ha de veure a quines parts de la gestió de l'Ajuntament s'estan dedicant uns recursos que no són tan prioritaris com els que es podrien dedicar en matèria educativa. Per això ens vam abstenir. Llavors, dir que això és culpa de l'expoli fiscal que diu el senyor Puigneró és el recurs de sempre. No ho estem fent malament? O és culpa de l'expoli fiscal? I tot és culpa de l'expoli fiscal. Això és una patranya, si em permet, sense més paliatius, no?
Les xifres de la Generalitat diuen les últimes que hi havia un 8,5%. Torna ara per al PSC. Ferran Villasenor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, la moció de les escoles Bressol i els
ensenyament públic
i la comunitat educativa, jo crec que és una moció que, com s'ha explicat, provenia de l'Assemblea de Docents, el Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya i CUP els hi van donar cobertura municipal. Primer, perquè crec que tenen una part fonamental de la raó, i la segona perquè és una qüestió que està en debat, que és l'estat del benestar, en aquest cas centrat en l'educació. La moció tenia dos parts, serien els àmbits lligats als temes municipals i els àmbits lligats a les retallades de la Generalitat. Respecte als temes municipals, nosaltres contents perquè aquesta moció, una part d'aquesta moció, i sobretot, evidentment, les manifestacions i el conjunt de reclamacions per part dels docents, pares i professors, han servit perquè s'enceti una nova via de diàleg entre l'equip de govern i aquests representants, tant docents com de pares, com de les ampes dels pares. Que això s'hauria d'haver fet abans, doncs està bé. Però bé, ara sembla que la cosa comença a tirar. També ha servit que en les darreres setmanes hi hagi hagut una intensa campanya de comunicació per part del govern municipal respecte a totes aquestes situacions d'educació. Per tant, veiem que sí que ha fet un cert forat en la cuirassa d'allò que jo sempre tinc la raó que té l'equip de govern en algunes ocasions. Les altres, les retallades de la Generalitat i de l'Estat, perquè no solament són de la Generalitat, sinó les retallades de l'Estat respecte a l'escola Bressol, fa una situació complicada arreu, perquè els ajuntaments el que han de fer és posar més diners o incrementar les quotes als pares. Vostès saben que a Sant Cugat, per exemple, les escoles Bressol municipals tenen un cost per persona de 8.922 euros i el cost que paguen els pares, el preu que paguen els pares és gairebé similar a les escoles privades. Per tant, no tindria molt sentit pagar que s'incrementessin les quotes, bàsicament perquè és que si no la gent ja no seria una qüestió de servei públic. A vegades l'equip de govern diu, és que clar, tenim un cost per nano o per nena de 8.922, i diu, home, vostès porten 25 anys governant, doncs no sé, alguna cosa hauran fet perquè el cost aquest sigui tan gran. Jo crec que van ser molt assenyades les declaracions i les paraules dels representants docents, i contents perquè s'han fet una nova via, i també una mica emprenyats en el sentit, o dolguts, perquè molt sovint el grup de Convergència i Unió el que es dedica és a fer d'escolanet de les polítiques del govern de l'Estat, i el que li demanem és que, home, que a vegades de l'Estat també, de la Generalitat,
sí, seria nou
escolanet del govern de la Generalitat, vostès no s'enfrenten, i per tant el que fan és l'agregar al senyor Mas i les seves retallades.
Iniciativa, Joan Calderón.
Doncs enllaçar amb el que deia el Ferran, home, esperem del govern municipal una actitud més combativa cap a les retallades, que el senyor Puigneró molt hàbilment li diu ajustos, però les retallades que es duen a terme tant des de la Generalitat com des de l'Estat, no? Som conscients que precisament a nivell municipal, doncs, que no arribin aquests diners tant de la Generalitat com de l'Estat és un handicap important de cara a mantenir aquest servei d'escoles Bressol, però bé, entenem que nosaltres ens agradaria veure, doncs, per exemple, l'alcaldessa al costat dels docents amb una samarreta groga, com si hem vist amb altres alcaldesses de la comarca, no? Per tal de reclamar això, que entenem que és un servei bàsic i, evidentment, i sempre ho hem dit des d'Iniciativa, un model d'escoles Bressol d'èxit. En qualsevol cas, el text, el Ferran ja l'ha descrit. Jo el que sí volia posar sobre la taula és la proposta que va fer Iniciativa fa 15 dies, no? Entenem que estem enmig, imitant una miqueta l'estil del senyor Puigneró, enmig d'una cruïlla amb aquest tema, i entenem que tots els actors afectats haurien de ser a una taula i arribar a un gran pacte de ciutat de com mantenim aquest servei públic d'escoles Bressol. Aquí hi haurien els pares, hi haurien els docents, hi haurien les direccions, hi hauria el govern municipal, hi haurien els partits i hi haurien els sindicats. Entenem que aquesta és una bona manera d'intentar sortir d'aquest atzucac en el qual ens han portat.
Quim Pros, de la CUP, per tancar aquesta ronda inicial i després altres torns.
Sí, bon dia. Jo, agafant la primera intervenció del Ferran, jo crec que la moció ens l'hauríem d'agafar des d'un punt de vista positiu, independentment que es tombés o no. Jo crec que era un crit, bàsicament era un crit d'ajuda, i el crit d'ajuda jo crec que en part ha servit. No sé si és arran de la moció, manifest o el que se li vulgui dir, però hi ha hagut trobades a les quals, pel que se'ns diu, sembla ser que s'han arribat a un seguit de, no de compromisos, però sí de mostrar voluntats d'incidir en diferents aspectes que es reclamen des dels professors i professores, i en aquest sentit jo crec que només per això ja va valdre la pena que es presentés una moció que recordem que en l'anterior ple es va haver de retirar. I mirant des d'un punt de vista general, que és el que també reflectia la moció una mica, també el que han comentat el Joan i el Ferran, és una moció que planteja, jo crec que el que planteja bàsicament és que no es desmantelli el sistema públic d'educació, perquè jo crec que ja no és una por que es pugui constatar, és una cosa que sembla que va la línia per aquí, i és el que ja hem comentat més d'una vegada. Aprofitant la crisi, doncs segurament es fa ideologia i s'intenta, si més no, minoritzar tot allò que és públic i que són serveis bàsics.
Algun comentari més?
Bueno, a mi em sap especialment greu que diversos partits només es fixin en les... Jo, si vol, li diré retallades, que pot fer el govern de la Generalitat. Ja li accepto, I no vegi les macro retallades que fa l'Estat a Catalunya cada any. O sigui, i que no ho denunciïn. O sigui, que no ho denunciïn amb la mateixa vehemència. Això em sap una mica greu, perquè, clar, al final, els catalans... No, li dic així, senyor Calderón, però no li deia per vostè, de veritat. No he posat, diguéssim, vostè s'ha sentit interpel·lat.
Però vull dir que... A mi, sap?
No, bueno, perquè el tinc a davant i...
Té línia recta, perquè se situï l'audiència.
Però ho dic en general, o sigui, sobretot els partits que tenen, que han tingut, o sigui, tenen i han tingut responsabilitat estatal, directa, em sap greu que no, des de Catalunya, no siguin capaços, com fan en el País Basc, PP, el PSOE i el País Basc, defensen tots doncs, el concert econòmic, per tant que els seus impostos es recaptin en el País Basc o a Navarra també, i en canvi aquí doncs, no vulguin defensar els interessos dels catalans. Clar, aquesta és la principal retallada que pateix el país, la més gran, i que suposa un 16% del nostre producte interior brut. Clar, amb això està tot dit. És evident que després la Generalitat haurà de fer ajustos o retallades, com li ha de dir el senyor Calderón, en alguns àmbits. És que no m'estranya, cap país pot suportar aquest nivell de retall que pateix sistemàticament any rere any.
Havia demanat un tot de paraula a Iniciativa per, no sé si al·lusions, però bueno, o si s'ha sentit al·ludit.
Una mica, bueno, només deixar clara que Iniciativa, Esquerra Unida, en aquest cas, denunciar les retallades de drets socials i les retallades en l'estat del benestar al Parlament, i ho denunciar al Congrés dels Diputats i al Senat, allà on toca, sempre. Quan es toquen els drets, Iniciativa, jo crec que és de les forces més bel·ligerants en contra...
No m'ha entès.
D'aquesta retallada, sí que l'he entès. I hem defensat els drets allà on toqui. Ja sé que no anava per mi el missatge, però ja que m'ha mirat, doncs jo aprofito i dic, cosa que altres partits que voten a favor d'una fiscalitat pròpia, una agència tributària pròpia, a diferència d'altres partits que ara agafen l'estelada als caps de setmana, i a diferència d'altres partits que quan toca diuen que són independentistes i quan toca no, han votat durant l'últim període del govern Zapatero i el primer període del govern Rajoy, han votat retallades i atacs als drets socials al Congrés dels Diputats. I parlo de la reforma laboral, per exemple, o parlo de pressupostos de dubtors, per dir alguna cosa, caire social, i aquest partit és Convergència i Unió, amb el senyor Duran al capdavant. I això és la política que fa Convergència i Unió al Congrés, i la política que d'alguna manera és l'avantguarda que fa a Catalunya Convergència i Unió, retallar drets i intentar desmantellar l'estat de benestar.
PSC, després Partit Popular, que havien demanat per aquest ordre.
Bé, el company de Convergència i Unió, allò amb el seu paper habitual de piròman de la política local. Jo crec que, clar, arribarà...
No menys que vostè, senyor i senyora.
No, jo en tot cas...
Deixem fer la intervenció.
És el mestre d'això.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, alumne, però queda suspès. Encara queda molt per aprendre. En qualsevol cas, escolti, jo crec que va a les tertúlies, al final... haurem d'arribar a un punt de, bé, no podrem parlar de res perquè el senyor Puigneró sempre es dirà el mateix. I llavors, clar, serà complicat. En retalla perquè no sé què, no sé quants. Clar, aquest independentisme, i frase del senyor Calderón, independentisme de cap de setmana a la Cerdanya, home, és curiós, però potser que ens ho fem veure. Escolti, A mi el que em sorprèn de vostè és que ha dit una frase molt curiosa, eh? Vostè no representa, no defensa els interessos dels catalans. Què vol dir? O sigui, els interessos del català solament els representa i els defensa Convergència i Unió, per tant, per conclusió, solament defensen els interessos de Catalunya. A mi el que em sap especialment greu que en aquests moments...
No faci demagogia, sisplau. Un moment, deixa'm acabar, després ja tindrà una altra rèplica.
Jo sé que vostè va fer el curs aquest de discurs polític que diu que quan no saps què dir has d'interrompre. Et sembla molt bé, però és que és la pàgina 2. Anem avançant una mica en el discurs.
Centrem-nos en...
Escolti, en aquests moments vostè sap que hi ha una ronda de trobades entre els diferents partits. Sap que hi ha una relació especialment fluida entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes en referència al pacte fiscal a nivell nacional. I també sap, o hauria de saber, que aquí a Sant Cugat s'havien començat també accions al respecte, cosa que vostè va trencar ahir, evidentment. Pensi una cosa, amb el pacte del Majestic que vostès van fer amb el Partit Popular, es cobraven 200 euros cada 200 milions cada any. Amb el pacte econòmic, amb l'actual pacte fiscal són 2.000 i pico. I ara cal un tercer pacte fiscal, model econòmic, o allò com es digui. Vostès poden fer diferents coses, i vostè pot fer diferents coses, que és carregar-se qualsevol acord i buscar enemics als que estan a la seva mateixa taula, que som nosaltres, o intentar arribar a acords. Espero que el govern de Convergència i Unió i el senyor Mas ho tingui més clar.
Partit Popular?
Sí, amb la mateixa línia el que tenen els, no, si no tots els de Convergència, doncs el nacionalisme en general, no? I algunes persones d'una manera especialment accentuada, és aquesta espècie de visió de les coses de que el que no veu les coses, el que no defensa el que defensen ells, els que diuen ells, pues són, ja no són catalans, ja no se sap què són, no? És dir, el que no defensa les coses com les defensen ells ja no defensa els interessos de Catalunya, que això és un punt de base fals, però greument fals, perquè això és com dir que els demés catalans, perquè també som catalans, doncs volem que Catalunya vagi malament, no? Una cosa absurda. És una cosa absurda, pot ser discutible, podem tenir més raó uns o més raó els altres. El que no es pot fer, perquè és un joc brut, és dir, miri, vostè que no defensa el que defenso jo, vostè ja no és català i vostè ja no defensa els drets de Catalunya. Perdoni, però que s'ha cregut, no? Que s'ha cregut vostè. O sigui, quin dret vostè em pot dir a mi i a la gent del meu partit, que som tan catalans o més que molts d'altres,
que això no ho he dit,
que no defensem,
no, és una facin demagògia, per favor.
No, vostè està dient els altres partits no defensen els interessos de Catalunya perquè no parteixen de l'expoli fiscal.
Defensen els interessos d'Espanya.
Quan hi ha gent, per exemple, escolti, deixa'm parlar.
Del qual Catalunya en forma part, per vostès.
Vostè parteix de la idea aquesta, que ja ha dit que és una patranya de l'expoli fiscal, que gent del seu propi partit ha dit que això no es pot dir, o de la seva pròpia coalició almenys. Parteix de la idea independentista, que és defensar, és negociar amb l'estat espanyol d'una manera frontal i distant, en lloc d'entrar en una negociació raonada. Parteix de la idea que fa el senyor Mas de dir, mira, jo el que portaré és això, i si no es fa això, doncs ja trencarem. Doncs això no és una manera de negociar ni de defensar els interessos ni de Catalunya ni del lloc. És dir, els que són realment nefastos per Catalunya són vostès, tal com estan defensant les coses. Ara, jo no dic per això que vostès no siguin catalans. Jo no dic que vostès no vulguin sincerament defensar els interessos de Catalunya.
Senyor Carreras, no digui mentides.
Mentides, deixa'm acabar.
No, a veure, jo...
Deixa'm acabar, després tindrà el torn de paraula.
Vostè diu mentides, jo d'internar-hi, ho sento.
Després tindrà el torn de paraula i pot donar una per una. Però jo no menteix.
Vostè ha dit que els altres partits no defensem els interessos de Catalunya o no ho ha dit? O jo no ho he sentit bé.
Però això no vol dir que no siguin catalans. És el que està dient vostè.
Bueno, això ara no ho ha dit. Ara no, però en altres moments, evidentment...
No ho he dit mai, això. Això no ho he dit mai, senyor Carreras.
Pues, no, el que sàpiga vostè, que els demés som catalans, per si té algun dubte, i si no, doncs ja m'han a l'euro que no el tingui, i que defensem els interessos de la Catalunya de la manera que creiem que és millor per Catalunya. Que vostè la comparteix molt bé, de vostè. Jo el que crec és que el que és nefast per Catalunya és el que fan vostès.
Ha quedat clar, ara, la CUP?
Sí. No, bàsicament és... Com que nosaltres no estem al govern de, ni a Madrid i a la Generalitat, no sé si serem algun dia, en tot cas, compro si vol el Jordi allò de l'espoli fiscal, perquè ja ho vaig dir ahir, ho he repetit 10.000 vegades, és una cosa que, més enllà d'ideologies i etcètera, és una cosa, són números i és constatat. Ara, també ho hem dit moltes vegades, i no només nosaltres, o sigui, que això no serveixi d'excusa, com m'està servint reiteradament, per amagar determinades polítiques que tenen un clar contingut ideològic. segurament, amb, bueno, seguríssim que sense l'espoli fiscal ja el país tindria molts més diners, evidentíssimament. Però també és evident que amb els que hi ha, si s'han de prioritzar retallades, es podrien prioritzar en altres línies que no són, en el cas que estem parlant de la moció, per exemple, l'educació, la sanitat, etc. Per tant, i derivar aquest debat en el que li agrada tant al Partit Popular, de que si són més o menys catalans, és el que els interessa a ells, perquè Jordi, o sigui, per sort o per desgràcia, jo crec que per desgràcia, dubto que trobeu algú amb més capacitat de negociar a Catalunya que Convergència i Unió, per tant...
Jo crec que el senyor Quim Pro s'ha equivocat de partit i s'haurà de filiar a Convergència.
No, si ho he dit, per desgràcia, perquè porten anys anant a Madrid a negociar, vull dir que dubto que se'ls...
Molt breument, no, per, molt, que molt tinc breument, algun altre tema per tractar.
Jo l'únic que demanaria al PP i al PSOE és que, sisplau, es comporten igual que es comporten al País Basc i Navarra i ho facin a Catalunya. No veig la diferència. O sigui, no veig la diferència. O sigui, que m'expliquin per què ells allà, al País Basc o Navarra, defensen el concert econòmic per aquella regió,
Pues jo, encara no t'has enterat que és el que estem defensant, perquè arriba un moment, primer, que estan parlant del PSOE, i ja, si llavors ja trametraré el secretari general
no
saps què és el que està negociant el senyor Mas i el senyor Pere Navarro, que no t'has enterat.
Clar que és el que està negociant.
Pues ja està, què estàs dient?
Escolti, perdoni, també escolto el que diu el senyor Pere Navarro i també escolto doncs, per on van les línies de la negociació.
Si tu vols que es trenqui qualsevol negociació, és el que estàs dient.
No. Escolti, jo el que vull és que els catalans deixin d'estar espoliats per Espanya, m'entén?
I per què vas pactar amb el Partit Popular
vostè ha fet pactes que... vostè ha fet pactes que els haurien de veure, com per exemple ahir el que van fer vostès votant amb el PP... aquest tema.
Gràcies a tu, felicitats.
No, gràcies a mi no, al final és responsable del seu vot.
Felicitats.
Vostè és responsable del seu vot. Per tant, a la seva consciència, diguéssim el que vostè vol defensar respecte als ciutadans de Sant Cugat.
Aquest és el discurs, ja està?
No.
Els ciutadans de Sant Cugat?
El que jo vull dir és que, sisplau, siguin coherents. És que són molt incoherents vostès.
Sí, i tant.
Siguin coherents. Si parlen i fan grans discursos, però no la veritat...
Tu avui estàs de cap de setmana o de diari?
No, jo sempre he defensat el mateix. I per tant, que els impostos que paguem als catalans es quedin a Catalunya. Vostès volen que els impostos que paguem els catalans vagin a finançar altres coses, perquè em sembla molt noble i que em sembla molt lícit i que ho poden defensar, però digui-ho.
És que no, és increïble el de vostè. Com que aquest país no avançarà enlloc.
I no parlem de vostè, és el demagog més...
No, a veure, sembla que han quedat les posicions.
Demagog és insult, crec.
Sí, vaja, és un demagog. Hi ha uns mínims de respecte entre posicionaments, tenen el temps per explicar-ho molt breument i em sembla que podrien passar plana. Hi havia un comentari pel paper, m'ha assenyalat
la paraula. Jo només volia apuntar una cosa que jo he estat tot bastant dit aquí, però algun dia tindríem que veure que quants diners rep Sant Cugat, per exemple, d'una manera directa de l'Estat. Quants diners rep? Directament Sant Cugat, perquè és una dada...
Quants en paga? I quants en paga? Podríem mirar quants en paga i quants en rep.
L'altre dia el barri...
Podríem fer-ho des del CC, si vol.
Ho vaig explicar fa uns dies en Pesco. El barri del Centre-Est, vam tenir una reunió del Consell de Barri, i va sortir una veïna que va demanar que volia veure la balança fiscal de Sant Cugat, no? I volia saber doncs, quants diners el barri de Centre-Est aporta a Sant Cugat i quants diners rep del barri. És un dato interessant. És a dir, podem començar així i acaba dient a la comunitat de propietaris, escolti'm, amb nosaltres a la nostra comunitat què portaven els funcionaris? És que el plantejament està mal fet ja d'entrada, m'entén? Perquè això és un plantejament que destrossa tota la relació social, el plantejament que fan vostès de fons, és a dir, no és la manera... Això vol dir que no s'han de defensar els interessos legítims de tothom i veure com es distribueix la riquesa? Clar que sí. Però el plantejament aquest de pluriquejar, perdoni que li digui així, de que nosaltres l'expolien i nosaltres no rebem res i nosaltres pobrets, no és un plantejament seriós, és un plantejament que lesiona els nostres interessos, que ens fa mal. El que hem de veure és com es fan les coses, com es reparteix d'una manera lògica, d'una manera justa, d'una manera equitativa, de tal manera que arribi per tothom, però no tancant-nos amb nosaltres mateixos, que és el que solen fer vostès, m'entén? Perquè això condueix
tenim,
a resultats...
Tenim dos models diferents.
Sí, ha quedat clar.
Això evident, sí, clar.
Escolti, vostè defensa un model, els en defensem un altre. Vostè
sí, una manera
Espanya,
de fer,
però això
li
dic
un dia d'aquests, el barri del Centre és del millor, voldrà declarar-se municipi independent de Sant Cugat, perquè diran que a veure què és això, no?
Ferran Villasenor, i si els sembla, tanquem aquí. Ja.
Sí, aquesta proposta que deies és una moció que va presentar el PSC l'any passat, que Convergència i PP va votar en contra, per tant és coherent el teu posicionament. En qualsevol cas, sí, bueno, o els que hi havia en aquell moment, clar. En qualsevol cas, és evident que Catalunya necessita un nou model de finançament, i ara ja deixaríem les qüestions locals, perquè si no, no avançarem mai. Un anivellament de tots els nivells per arribar a una mena de concert econòmic global. Aquesta és la posició que nosaltres que tenim. Per tant, cal avançar en un nou pacte fiscal i pactar en què es gasta aquest nou increment i amb una solidaritat limitada. Aquest és el posicionament del PSC. Per tant, evidentment, trobar punts d'acord amb aquest posicionament i els altres posicionaments és possible. Calen ponts i, per tant, el que cal és que tots intentem ser més responsables. Nosaltres els primers.
Escoltin, volia treure un punt on potser hi ha una mica més de consens, almenys va semblar això ahir en les votacions. Consells de barri, compromís de les 5 formacions per tirar endavant diverses mesures perquè creixi la participació ciutadana en aquests consells, sobretot en aquells que no van tenir el precedent dels consells de districte, que són territoris als quals estan acostumats a aquesta participació ciutadana que ja teníem en anteriors mandats. Els voldria demanar una petita valoració i sobretot quins objectius, no sé si dir-li quantitatius, es marquen, és a dir, si es marquen una quantitat de persones que han d'assistir, perquè vaja, una cosa és presentar aquestes propostes, que n'hi ha diverses que expliquem avui a cugat.cat, però sobretot quins resultats tangibles volen veure a partir d'ara o de partir d'aquí uns mesos quan es tiri endavant. Volen fer una intervenció de major mano, molt breument, si us plau, ens queden 10 minuts.
Bueno, jo crec que
sí. Ah, no, no, dic, sí, és que m'ha mirat amb aquesta cara, avui estem tots una mica, vaja,
espessos.
Són les reminiscències.
Vam acabar molt tard,
les reminiscències del ple d'ahir. No, és una bona moció, les ha d'aprovar ahir. Jo crec que hem d'aconseguir tots plegats que la gent participi més i posar les eines, i la moció que feia era això, Per tant, publicitar més, en aquest cas, doncs, quan es fan els consells de districte, publicitar-ho en els mitjans de comunicació, bueno, intentar doncs, que la gent conegui aquests dos nous consells de barri, i al final, però, jo sempre dic el mateix, no, tampoc no podem obligar la gent a participar. La gent participarà si vol, si en té ganes, i una mica doncs, el que ens toca fer és, com a mínim, posar les bases perquè aquesta possibilitat existeixi. A partir d'aquí, doncs, cadascú doncs, farà el que cregui.
Partit Popular.
Jo crec que és important que tots fem el possible per animar la gent a participar en la vida de la ciutat i, per tant, els consells de barri també, no? El qual no és fàcil i és lògic que no sigui fàcil, perquè tothom té la seva vida, tothom té les seves complicacions, les seves famílies, les seves feines, però no es donen compte moltes vegades doncs, de la transcendència que pot tenir el participar a la vida de la ciutat i per ells mateixos doncs, el participar en aquestes coses. Però és una tasca que correspon en l'equip de govern, que ha de posar totes les mesures que estiguin al seu abast per animar la gent, i també tots els partits polítics, cada un dintre de les seves possibilitats i amb el que fa i en el seu àmbit d'acció, doncs animar la gent a que participi, a que faci, a que s'enteri del que està passant a la ciutat i del que es pot fer i del que es deu fer, no?
PSC.
Bé, aquesta era una moció inicialment presentada per PSC Iniciativa CUP amb el suport d'Esquerra Republicana i la Federació d'Associació de Veïns, al que es va sumar l'equip de govern mitjançant les converses tingudes amb el regidor de Participació Ciutadana, el senyor Carol. Crec que va ser encertat, i després el Partit Popular hi va ser unànim, conjunta. Crec que va ser encertat perquè a vegades, és veritat, quan una cosa comença nova, té marge de millora, i aquí hi ha un marge de millora, i ho has dit molt bé. A Mirassol, les Planes i la Floresta, fa més de 20 anys que hi ha Consell de Barri, tothom sap més o menys quan és i per què serveix. El centre no, i per tant, si no ho diem, la gent no se n'assabentarà, i sobretot no se n'assabentarà d'una cosa molt important en l'administració pública. La gent solament existeix a una cosa quan és útil. Per anar a escoltar, diguem, allò que jo es diu, els polítics com es discuteixen, com hem fet ara fa una estona, tampoc no té molt sentit. Se suposa que hauria de servir per alguna cosa. Nosaltres el que demanem és que hi hagi més comunicació i es vagi parlant entre tothom. Evidentment, les entitats són les que intentaran, els seus associats, que vinguin, si els interessa, i per tant jo crec que no és un tema de nombre de persones. Poden venir 5, 6, 10 o 34, sinó d'utilitat. I els consells de barri han de ser útils i han de servir per alguna cosa. Jo crec que aquesta moció posa les primeres bases. A partir d'aquí, qui serà responsable positiu de que tot això funcioni? D'homes, tots plegats som els responsables, i esperem, evidentment, també l'equip de govern, com no podia ser d'una altra manera, i també els representants d'entitats veïnals. Esperem que tiri endavant, i jo crec que és un bon exemple de col·laboració entre els diferents partits.
Iniciativa?
Bé, entenem que
aquesta moció. Celebrem que hi hagi un ampli consens amb el tema que han de funcionar els consells de barri, perquè no només es va expressar amb aquesta moció institucional, sinó també després amb l'aprovació del reglament dels mateixos consells, no? Entenem que és una cosa que a nivell polític hem de fer força perquè la ciutadania s'impliqui d'alguna manera en els afers del dia a dia i les decisions que més li afecten més a prop tenen, i entenem que en els dos, allò que deia el Ferran, no? La Floresta de les Planes Mirasol, hi ha una tradició de que els consells de districte ja fa molts anys que funcionaven, i a més ara amb el nou format de consells de barri s'han obert a més entitats, la gent participa més, va més gent i hi ha interès al centre per manca de tradició, per novetat, perquè no es coneix, doncs calia donar-li una empenta més, no? I entenem que aquesta moció, amb el suport de tots els partits polítics en aquest cas, els de dins, algun de fora i la Federació d'Associacions de Veïns, doncs entenem que és l'impuls necessari perquè com a mínim no es digui que des de l'administració no es fa tot el que s'ha de fer perquè funcionin aquests consells.
CUP, Guimprós?
Sí, no, poca cosa més afegir. En tot cas, jo crec que el Ferran ho ha explicat molt bé. El que és bàsic, si volem que la gent vegi que participa té un sentit, és que els consells de barri esdevinguin útils. Els consells de barri o totes les eines que es posa a l'abast de la gent perquè puguin participar de la vida política diària. Per tant, jo crec que el que es va aprovar ahir a nivell institucional és un primer pas perquè això sigui així, perquè els consells de barri esdevinguin eines útils, i més enllà de la quantitat de gent que pugui participar, que això jo crec que a mesura que vagin veient que funcionen, doncs si n'hi afegeixen gent, jo el que crec que és important és que vegin que allò que allà si decideix arriba a bon port, i a partir d'aquí doncs és evident animar tota la gent a participar dels consells de barri quan es facin, dels grups de treball que s'elaborin a partir d'aquests, i poca cosa.
Algun comentari més sobre els consells? Sobre el síndic de Greuges, hem tingut reelecció per 5 anys més, Jaume Clavé repetirà en el càrrec. Sobretot els demano, perquè tenim molt poc temps i no podem entrar en temes on hi hauria més discussió, què consideren que pot millorar de la seva tasca? Ja sé que els 5 estan satisfets, ahir ho van expressar, però si consideren que s'ha de millorar en algun aspecte de cara a oferir un servei més acurat i de més qualitat a la ciutadania. Si els sembla, fem la mateixa ronda, de gran a petit, demanant-los el màxim de brevetat per aconseguir que tothom tingui un temps més o menys similar. Jordi Puigneró.
Bueno, jo el que sí li donaria al síndic és que les xifres, que a vegades són molt fredes, les xifres sofre que per exemple es van donant al ple, doncs es posin en la realitat, no? I a vegades els percentatges poden ser sobre un volum molt petit de dades, poden ser doncs enganyosos si es diuen, depèn de com es diuen. Doncs jo el que sí que demanaria al síndic és que quan es donen dades o informacions sobre els resultats una mica de l'acció de la seva sindicatura al llarg de l'any, doncs una mica es posin en el context en el que estem. Ho dic perquè en el cas, per exemple, d'ahir es parlava del cas de la policia, i estàvem parlant que eren 22 casos en tot un any, no? Bueno, doncs una mica, si hi hagués alguna cosa que crec que hauria de tenir en compte, doncs és això, no generar, diguéssim, una... No li vull dir alarmisme perquè no és això, quan realment, doncs, quan analitzes les dades, doncs en aquest cas doncs són les que són, i jo crec que la feina del síndic és necessària i imprescindible, i per tant ha d'haver gent que s'ha de poder adreçar quan creu que els seus drets no estan... es veuen vulnerats per part de l'administració, i aquesta és la seva feina. I a partir d'aquí una mica l'explicació d'aquestes dades s'ha de posar en el context i no fer d'una cosa que potser doncs és petita fer-la doncs una norma general, no? És l'única que demanaria.
Partit Popular?
Bé, jo crec que el síndic és un home que ha fet una tasca molt ben feta, que té gran experiència i una trajectòria professional important, que ara està posant doncs el servei de Sant Cugat. Jo ara em seria difícil dir-li que pot millorar. Potser una cosa que se m'acut així d'entrada és el que tingués durant l'any aquest que ha durat el mandat, per almenys el Partit Popular, i potser resulta que ja som nosaltres els que hauríem de millorar aquest aspecte, doncs hem tingut un contacte mínim amb el síndic, no? Doncs potser seria interessant doncs establir un contacte més freqüent per saber una mica també què està passant a la ciutat, no esperant a la memòria que arriba doncs al final de l'any. Ara, quan a les dades concretes, doncs home, és normal que el síndic el que posa sobre la memòria és el que ha atès ell, que són els casos, siguin pocs o siguin molts, siguin greus o siguin menys greus, doncs exposa els casos que li han consultat o que l'han anat a veure perquè tenien problemes.
PSC?
Jo crec que el síndic en aquests 5 anys el que ha fet és muntar un servei, cosa que és molt, molt complicada, muntar un servei des de zero. Per tant, nosaltres creiem que ara arriba una segona fase on cal molta més comunicació, per exemple. Creiem que encara el síndic continua tenint un poc coneixement, o la sindicatura, millor dit, un poc coneixement pel conjunt dels ciutadans. Crec que és important que hi hagi un pla de comunicació molt més fort al voltant de la seva figura, bàsicament perquè abans parlàvem dels consells de barri, perquè tothom se n'entén que hi ha aquesta figura i què és el que fa. Aprofitar eines que no poden ser molt cares, com els quims, etc. I, home, jo crec que necessitem molt més suport a les seves recomanacions. Poden haver-hi més o menys casos, com parlava en Jordi Puigneró, però creiem que denoten una situació. No, en aquest cas no estic parlant de la policia, estic parlant en tema general. I el que cal és interconnexió de programes entre l'Ajuntament, o sigui, més serveis i més suport al síndic.
Iniciativa?
Coincideixo bastant amb el que ha dit el Ferran, no? Hi ha hagut una fase de muntar el servei, de consolidar el servei, i ara tocaria doncs, a intentar arribar a més gent i fer una campanya. Doncs fer comunicació, que es comuniqui a tothom i que tothom conegui aquest servei. En qualsevol cas, que continuï amb la feina que fa, que continuï amb aquestes ganes de treballar per la ciutadania i de defensar els drets dels santcugatencs i santcugatenques, que al final és del que es tracta.
Guimpros, per acabar?
Sí, res, això, bàsicament una mica més d'intercomunicació, d'interrelació entre el síndic i l'Ajuntament. Jo crec que hi ha voluntat per part de les dues parts perquè sigui així. El síndic ja va demostrar ahir que està plenament, que ho vol fer, i el que ja vaig recomanar el ple segurament, una mica més d'eines perquè pugui fer feina als districtes, que crec que allà hi té molt de recorregut.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als 5 representants dels partits polítics en presència al ple. 37 minuts de tertúlia, Déu-n'hi-do, una bona estona per explicar els seus posicionaments. Moment ara per al butlletí i el magazín. Molt bon dia.